L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, sense vergonya. La vergonya ens ha afectat a tots en un moment o un altre, però uns quants més que d'altres. Va ser el cas quan era petita de la nostra convidada d'avui, Meritxell García Roig, tal com explica el seu llibre Sinvergüenza, i diu: m'avergonyia ser diferent fins al punt de deixar d'aixecar la mà a classe malgrat saber totes les respostes. La Meritxell era diferent i ho pagava. Sortir de l'estàndard, intentar arribar a la perfecció, és un camí ple d'esbarzers. Continua dient el llibre: els carrers del perfeccionisme no es van construir en un dia. Queda clar, quan els altres esperen molt de tu, la pressió va creant un estàndard impossible. I és que la Meritxell volia fugir del que li era hostil i aquesta és la manera que va trobar de fer-ho. Tanmateix, la vergonya no s'ha desenganxat de la pell de la nostra convidada d'avui, fins al punt que diu: he experimentat la vergonya en els emprovadors, amb els pantalons entrebancats a mitja cama. He plorat davant del mirall en veure que el meu cos no em pertanyia, tot desitjant fugir-ne, castigar-lo, castigar-me. Però fins a quin punt es veu la vergonya? La Meritxell està convençuda que sí. Diu que la vergonya es veu més enllà de la pell. Ens posem vermells, suem, el cos es tensa i en cada fibra hi ha una contracció, una mala postura. Volem amagar-nos, tornar-nos invisibles. Voldríem que s'obrís una escletxa de terra per ser absorbits i desaparèixer per no haver d'enfrontar-nos a un moment vergonyós. A falta d'una fissura per la qual puguem fugir, el nostre cos fa un intent desesperat per tornar-se petit. És a punt de desaparèixer, de fugir. La sang recorre les venes i l'adrenalina prepara les cames per córrer.
Eric Fromm. La tasca que hem de proposar-nos no és tant sentir-nos segurs com tolerar la inseguretat.
Mercè Conangla, psicòloga.
És l'expressió d'un sentiment molt desagradable que sent la persona, en què d'alguna manera se sent exposada als ulls, a la mirada de l'altre, i en aquest cas se sent molt vulnerable. Ho pateix molt. Pateix el seu judici, pateix que no la veguin prou digna, no la veguin prou acceptable, pateix per por al ridícul, a ser rebutjada. Jo diria que la vergonya és un sentiment de patiment molt intens i que sense l'altre no existiria. En el tema de la vergonya és la por a exposar-nos. Jo diria que és la por a mostrar la nostra vulnerabilitat. I, per tant, ho podem solucionar acceptant que som persones vulnerables i què? I dit això, jo diria que hauríem de treballar a diferents nivells. Per una banda, hi ha diversos fronts. Una mesura que tu creixes, aprens i vas treballant la teva autoconfiança, de que la base és l'autoconeixement, tu veus que tens coses valuoses, que potser no ets perfecte en tot, ni ho has de ser, has de baixar també el teu nivell d'autoexigència. Les persones, a vegades, vergonyoses o tímides, a vegades tenen un nivell d'autoexigència important. Hem d'acceptar que no són perfectes i, a partir d'aquí, treballar aquests punts forts que tothom té. S'han de buscar i s'han de fomentar. A mesura que tu vas creant una base d'autoconfiança, jo no puc pretendre agradar a tothom. Per tant, si jo estic amb un grup de gent i algú em jutja, i perquè faig una pirueta, o diuen aquesta dona, vull dir, amb aquesta edat ja hauria de ser més sèria, doncs té un judici X de mi, doncs jo he d'aprendre que no he d'agradar a tothom. I el més important és que jo sigui autèntica, que jo quan em deixi anar o quan digui o em mostri, doncs estigui ben connectada a mi mateixa. Hem de treballar l'autocompassió amb nosaltres mateixos, hem de ser més benèvols, també.
Música. Avui, sense vergonya, a l'Ofici de Viure, amb Meritxell García Roig. Meritxell, benvinguda, ben retrobada. Gràcies per ser amb nosaltres. Acaba de publicar Sinvergüenza, Acepta quién eres y muéstrate al mundo. Ara mateix suposo que vergonya no en tens. Aquí has vingut a l'estudi altres vegades.
Aquí no, em sento com a casa, sí.
Sí, en canvi has anat a altres programes de col·legues que t'han convidat
a
cantar. Exacte, és un altre estil, no?
Sí. Sí, jo crec que cada vegada em sento més a gust a qualsevol lloc, no per l'ambient en si, sinó per mi mateixa, no? Jo crec que quan jo puc ser jo sense vergonya, no cal disfressar-se d'una altra persona, no? Simplement treus aquella part de tu, doncs, que connecta amb el cor, o aquella part de tu que es diverteix i acaba sent una cosa que està integrada dins, no?
Has tingut vergonya des de sempre?
Jo crec que sí, el que passa és que no ho sabia. Penso que jo sempre he sigut molt perfeccionista, d'alguna manera crec que vaig crear una cuirassa que em protegia del món, d'alguna manera, no? De sentir aquest dolor, i no concebia la vergonya amb com jo la sentia. Jo pensava que tenia por a les coses o que potser hi havia coses que no eren per mi i no havia posat aquesta emoció en el centre. I penso que el que ha canviat d'alguna manera arrel d'aquest treball personal, d'aquest llibre, no? Ha sigut de posar-hi nom, no? De dir, no, això que em passava és vergonya, no? Això, doncs, no participar en activitats o en espais en el que em podia sentir rebutjada, directament ja ni ho provava, directament ja no hi anava. I d'alguna manera m'havia escudat en altres excuses i no havia posat el nom de vergonya. I penso que posar-hi el nom i posar-ho al centre m'ha canviat la visió de qui sóc jo i per què m'he limitat durant molt temps de ser jo mateixa.
Et senties diferent quan eres petita?
Sí, sí, sí. Jo crec que ningú cal que t'ho expliqui. Jo crec que et saps diferent. Del moment en què ets diferent, no cal que ningú t'ho vingui a explicar des de ben petita. És a dir, jo, quan jo parlava ja amb un any i mig o dos, ja parlava, i a la meva mare jo li deia en el parc, mama, els nens són avorrits, no parlen. I em semblava estrany, no?, que els altres nens de la meva edat, d'un any i mig, dos, no poguessin fer frases, quan jo sé que les podia fer, no?
I volies fugir d'una situació que et feia vergonya?
Directament no m'hi exposava. És a dir, quan jo anava a l'institut, per exemple, jo m'hagués agradat moltíssim participar en el grup de rock de l'escola, sempre m'ha agradat cantar, però jo em permetia cantar a la dutxa. És a dir, no em passava pel cap ni tan sols com una possibilitat. Llavors, clar, quan ja no et passa pel cap com una possibilitat, et dona la sensació que no t'estàs limitant. És a dir, simplement has tret aquella opció de sobre la taula. I això és dur, adonar-te'n que en realitat vius en una gàbia daurada, no? En el que d'alguna manera no, directament ja no suposes que pots sortir a fora. És a dir, simplement allò no existeix realment per tu, no?
Escrius, la vergonya només apareix quan no ets en un lloc segur, però aquest espai segur has de ser tu mateixa. Només llavors la vergonya desapareixerà de plat del dia. El cas és que ningú no vindrà a posar-te una catifa vermella perquè siguis tu. És la feina diària de cadascuna de nosaltres crear un espai intern de calma i seguretat. Aquest lloc segur, és un concepte molt important.
Sí, absolutament. Jo penso que durant molt de temps jo no he estat un espai segur per mi mateixa, no? En el llibre parlo de que la meva ment, el meu cap, és un barri perillós. És a dir, a vegades aquests pensaments que venen, no? O aquestes històries que jo m'explico tenen un sentit, tenen tant sentit intern que directament moltes vegades no les poses a la llum, no? I me n'adono molt que en el moment en què soc vulnerable i ho expreso, desapareix. Per posar-te un exemple amb això, no? Jo sempre he pensat que en algun moment es donarien compte que jo no sé escriure i que traurien els llibres del mercat, que em trucaria la meva gent i em diria, bueno, Meritxell, ens has enganyat, però ja està, no? I ho dic en veu alta i em sembla absolutament ridícul, sí? Però dintre el meu cap tot això estava molt col·locat, no? Fins a quin punt podem arribar a d'alguna manera entrar en aquest síndrome de l'impostor, en entrar en aquest espai no segur dintre teu, en el que tot això té sentit i et crees una vida, un discurs, i et limites a nivell de possibilitats perquè clar, t'has muntat un sistema de creències i de discurs en el que tot això s'aguanta.
M'agradaria dir-te, escrius, que he superat la vergonya, que ja no en tinc, que no té espai a la meva vida. No vull mentir-te, és aquí sempre. En realitat he après a viure amb ella i a mantenir-hi una relació saludable. I la cosa positiva és que ara no m'impedeix ser qui sóc. O sigui, per tant, tu en el teu dia a dia, no? Continues vivint situacions en què no, que experimentes vergonya.
Sí.
I llavors t'apliques el que escrius.
Sí, m'aplico el que escric, és a dir, no desapareix. Jo penso que... Jo quan començava a escriure el llibre, pensava, hi haurà un moment que això marxarà, no? És a dir, que la vergonya sortirà per la porta i no tornarà a ser la meva vida. I el que
com
jo...
Si, no? Com si fos terapèutica l'escriptura, no?
Sí, 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 absolutament. És a dir, va començar com un dietari, pràcticament, de dir, a veure... quants dies sento vergonya? Clar, jo pensava que això em duraria com un fulletó d'aquests de publicitat i resulta que són més de 200 pàgines. Però d'alguna manera el que m'he donat compte és que són uns segons ara mateix. És a dir, són uns segons en el que el discurs antic torna i es desactiva molt ràpid perquè d'alguna manera ja tinc tot aquest suport intern dins meu, tinc aquesta autoempatia en el que jo tinc compassió per mi mateixa, tinc empatia per mi mateixa i penso, bueno, potser no t'ha sortit, potser ho pots fer diferent la pròxima vegada o simplement, mira, no ho tens tot controlat, no saps què passarà, però el que està clar és que pots ser tu mateixa, no? Estiguis on estiguis. Jo crec que això m'ajuda a que en el moment en el que sento el discurs antic de vergonya no me'l crec, perquè sé que en algun moment aquest discurs pararà. Jo crec que quan no tens aquesta experiència i aquest discurs de vergonya és un disc ratllat que no para, acabes creient-te'l i llavors no hi ha cap tipus d'antídot amb això, no?
La vergonya t'està protegint d'alguna cosa?
Sí, és a dir, jo crec que la vergonya és una emoció que surt a nivell social, no? És comparativa, és d'alguna manera de regulació social, hi ha coses que no faríem per vergonya, no? Però, clar, et vol protegir de sobreviure. Però d'alguna manera hi ha moltes coses que fan vergonya que no ens mataran, sinó simplement a vegades és que pot ser un espai en el que no ho tens tot controlat, un espai en el que no saps ben bé com aniran les coses i que per poder contrarrestar aquesta incertesa, d'alguna manera tens de tenir la certesa interna de que tu tens els recursos que necessites i que no cal que estigui tot pautat per poder sortir a l'altra banda amb un somriure, no?
Escrius, Meritxell, tinc una relació estranya amb el ridícul. D'una banda, em pots veure ballant pels passadissos del supermercat amb uns auriculars, sense que m'importi el que els altres pensin de mi. En canvi, no entendre una broma o dir una paraula inadequada em porta al pou del ridícul, de la vergonya més profunda. Ens ho pots explicar?
Sí, i tant. Sé que sona contradictori, però d'alguna manera la vergonya la tenim en llocs diferents cada persona. La meva vergonya, per exemple, té molt a veure amb quan la meva intel·ligència entra en entredit. Llavors, ballar al supermercat no és el que a mi em fa vergonya. En canvi, estar en un lloc i potser no agafar un doble sentit o fer un comentari que es pot malinterpretar, això sí que em matxaca per dintre a nivell de dir-me no ho has fet bé, tothom pensarà que ets tonta, no? Aquest tipus de discurs és el que a mi m'atrapa a la vergonya, que potser una altra persona no, eh? Potser una altra persona el tema de ballar és el ridícul més profund. En canvi, a mi això no. Llavors, això també, d'alguna manera, genera una pressió perquè la gent et veu que no en tens, de vergonya, però és una vergonya d'aquestes que no es veuen, no? Jo penso que la gent que es posa vermella o que realment li preocupa més mostrar-se físicament d'alguna manera, es veu molt clar que tens vergonya, però quan tens una vergonya d'aquestes tan internes, això no es nota, a no ser que tu et posis vulnerable i ho expliquis. Mira, saps què m'ha passat avui, que he anat aquí, m'ha passat això, no? Llavors costa més desempallegar-se de la vergonya, perquè com no es veu, no surt a la conversa, a no ser que tu realment agafis la vergonya i la posis sobre la taula i comparteixis amb l'altre el que t'ha passat.
T'has preguntat si hi ha diferències, m'imagino que sí, no?, entre cultures pel que fa a la vergonya?
Absolutament, absolutament. Jo crec que és molt cultural i també és molt d'herència familiar. Jo en el llibre parlo també molt de llinatge femení, que penso que també la vergonya hi ha un rol de gènere social que també s'associa, i parlo molt de la meva besàvia, de la meva àvia, no? D'on vinc jo, d'on venim, perquè no és gratuït, és a dir, jo no sóc perfeccionista perquè vaig néixer així tampoc, no? És a dir, a casa meva doncs també hi havia molt de perfeccionisme, hi havia doncs l'excel·lència, no? Llavors tot això vas aprenent i d'alguna manera la vergonya està en aquests espais que a casa teva no eren permesos, no? O que d'alguna manera eren un tabú o que eren un problema, és aquí on poses la vergonya perquè quan ets gran el que no vols és el rebuig del grup, no vols sentir-te amb aquesta incomoditat de que ser tu mateix és un estorb. Llavors intentes evitar a tota costa aquest sentiment de sentir-te fora, no? Jo crec que tots volem sentir-nos dins, el que passa que, clar, òbviament, portar això a l'extrem vol dir que estàs fora de tu mateix. És a dir, estaràs dins d'un grup, estaràs dins d'un espai, però, clar, estar fora de tu mateix és molt, molt dur perquè no et reconeixes, no et reconeixes i arriba un moment, per mi, per exemple, tot el tema de l'emmascarament, no? És a dir, ser diferent, doncs, a nivell de nivell de divergència fa que moltes vegades emmascaris, no? I que intentis ser, no? Que enganxes amb tot, no? D'alguna manera arribes allà i et camufles, no? Com un camaleó i intentes ser com els altres, però clar, això passa a factura al final, perquè arriba un moment que ja no tens clar què és el personatge i què és la persona.
Tu dius que l'absència de vergonya té un aire de llibertat inconfusible perquè es nota quan algú traspassa les convencions socials i actua des de la voluntat de l'ésser.
Sí, i fan vegeta també. Fan vegeta perquè veus algú sent ell mateix i tu, jo per dintre, no? Parlo en el llibre, per exemple, d'un curs que estàvem amb la meva parella i ell va sortir del curs, va anar cap al professor i li va dir que volia tocar el tambor, no? Jo en aquell moment pensava, què dius, tocar el tambor? O sigui, jo per dintre pensava, això és inadequat, tothom el mirarà raro, no? Inclús, a mi no se m'hagués... Encara que hagués volgut tocar el tambor, ni tan sols se m'hagués acudit... I a tothom li va semblar bé, tots allà tocant el tambor... I a més hi havia com aquesta mirada de complicitat, no? De ole tu, saps? Que t'aixeques allà a fer el que vols, no? Jo penso que és absolutament inconfusible. Quan algú és autèntic, quan algú està en la seva essència, vols d'allò, no? És com... On es aconsegueix això que tens tu, no? Jo penso que es contagia també, perquè és això, hi ha com un magnetisme cap a les persones que són autèntiques... I crec que ens hem d'enganxar en això, no? No a ser com l'altre, sinó a trobar aquesta essència pura nosaltres mateixos i que surti de manera natural.
Mm. El vincle exacte amb el perfeccionisme, quin és?
Jo penso que la vergonya s'amaga dins. És a dir, el perfeccionisme d'alguna manera el que fa és protegir-te del rebuig. Si jo sóc perfecta, no em rebutjaran, perquè no hi haurà cap tatxa a l'expedient, sí? Per mi, això ha sigut un sistema que m'ha funcionat durant molt de temps, en el que, no? Jo a l'escola treia matrícula d'honor, sempre la primera de la classe, no? Clar, després arribes al món real i ser la primera de la classe no et treu del rebuig dels altres, perquè hi ha molts més àmbits, hi ha molts més matisos a nivell social, a nivell relacional de parelles, d'amistats. Llavors, d'alguna manera, jo crec que tots utilitzem algun tipus d'escut per fugir del rebuig. El meu era aquest, no? Segurament n'hi ha molts d'altres. Però penso que, clar, en el moment en què tu penses que el que et fa moure és un estàndard, clar, això t'allibera molt, estar lluny de la vergonya, perquè dius, no, jo en realitat el que busco és l'excel·lència, jo el que busco és, sí, clar, però per evitar què, no? És a dir, per evitar aquest rebuig de l'altre que no vulgui estar amb tu, no? Que l'altre no connecti amb qui tu ets de veritat, i al final acaba sent doncs, un producte d'aquest perfeccionisme que potser tampoc és tan autèntic, no?
O sigui, que seria més còmode, no?, el perfeccionisme, des d'aquest punt de vista.
Clar, bueno, és còmode en el sentit... Bueno, és molt incòmode estar dintre d'això, perquè, clar, els estàndards són molt alts per un mateix, però d'alguna manera el que fa és sortir... d'aquesta incertesa, no? De si sóc jo mateix, quines normes hi ha en ser jo mateix? En realitat no n'hi ha. El perfeccionisme t'ajuda a posar pautes, a posar alguns tipus de glaons, no? A l'escala en el que tu pots dir, vale, he arribat aquí, no? Clar, si treus tota aquesta estructura, què et queda? Aquí és on ha estat, per exemple, la meva dificultat, no? En el moment en què trec el perfeccionisme com a arma de protecció, com un escut, quina estructura interna tinc, no? Jo parlo en el llibre que estic en obres, no? Perquè crec que trencar aquestes estructures internes és complexa, però és absolutament necessari. O sigui, abans de construir una cosa nova s'ha de destruir el que hi ha abans.
Has vingut, Meritxell, a l'estudi amb unes ulleres grans, grogues,
eh? Sí.
Que són unes ulleres que potser en una altra època t'haurien fet... Són molt boniques, eh? Si discretes no ho són,
no.
Precisament. I potser en una altra època t'haurien fet vergonya.
Podria ser. Jo crec que... De fet, anava a l'òptica a buscar unes ulleres grogues. A mi m'agrada molt el groc... I les vaig trobar i vaig dir, vamos, amb aquestes. Però és cert, jo crec que portava més ulleres que sí que tenien un punt original, una mica estremada sempre, però no... a mi sempre m'ha fet por ser extravagant. Perquè tornem amb aquest tema d'inadequació, tornem amb aquest tema de que visualment també vagi amb el meu sentit de perfecció, no? De no donar la nota, no? I ara, d'alguna manera, estic més connectada amb aquest espai intern de dir, m'agraden a mi? Doncs endavant, no? Si a algú li sembla que vaig com un pallasso pel carrer, doncs no hi ha cap problema, no?
Sí, sí. Vull dir que... No, esclar, és veritat que extravagants ho són.
Sí.
També, en aquest sentit, potser fa 20 anys o 30, no? Les hauríem vist diferent, aquestes ulleres. Avui hi ha més com llibertat, en aquest sentit.
Sí, crec que sí. Però d'alguna manera és això, no? A vegades em passa, també, que has d'estar disposat a que la gent comenti de tu això, també. Perquè això, d'alguna manera, també desvia l'atenció, no? O sigui, que vas a un lloc i la gent et parla de les teves ulleres en comptes de parlar-te d'una altra cosa, llavors, d'alguna manera, quan tu estàs segur amb tu mateix, amb aquesta estructura interna col·locada, sents que allò que tu has escollit forma part de la teva essència i de la teva autenticitat també, no? Sinó que no és un accessori, sinó que és part de com jo m'expreso o de com jo em mostro al món, no?
Pàgina 197. Per entendre la vergonya d'un altre, has de connectar inevitablement amb la teva. La vergonya és universal, però no com la sentim ni on ni quan. I de vegades podem arribar a menysprear la d'una altra persona. No l'entenem. Ens semblen bestieses que l'altre ha de superar.
Absolutament. Jo, una de les coses que més he vist en tallers sense vergonya que he estat fent en els últims mesos és que, t'imagina't, la gent escrivia en un paperet la vergonya que tenia i després a l'atzar hi havia diferents persones que llegien una vergonya que no era la seva. I llavors, què passava? Que li tocava el millor la vergonya a algú que no en tenia i que realment no podia explicar-la. Perquè no la tenia aquella persona, no? Tipus, vergonya a parlar en públic, vergonya a tenir èxit, vergonya a fracassar, vergonya, no? Clar, hi havia molts tipus de vergonya i aquestes persones, sense ser elles les que ho sentien, eren incapaces d'explicar com se sent aquesta vergonya o en quines situacions, perquè el sentiment és absolutament universal, però on la sentim no. Llavors, quan algú et diu, ai, és que em fa molta vergonya, doncs, aquí perquè he d'anar a parlar o he d'anar a fer no sé què, i tu li dius, no, tranquil, si això no passa res, no, realment és un pou, aquella persona està en un pou de vergonya. I a vegades tendim a voler connectar des de la part mental, no? De fer-te una idea de com és aquesta situació. No, el tema és de com es sent aquella persona en aquella situació. I aquest sentiment el tenim tots. El que passa és que el tenim en altres situacions, en altres contextos.
I on la sentim al cos, la vergonya?
D'alguna manera ens encongim. És a dir, la vergonya fa que et vulguis fer invisible, que surti aquesta escletxa al terra i que et puguis amagar allà sota. Per tant, t'encongeixes, baixes la veu, hi ha una tensió en el cos... Jo per escriure el llibre, una de les primeres coses, com no sabia ben bé on la tenia la vergonya, perquè jo li havia posat altres noms, una de les coses que m'hi fixava era en quin moment jo vull desaparèixer. Jo vull desaparèixer, perquè... Crec que aquest sentiment té aquest punt, no?, de voler ser David Copperfield, saps?, i desaparèixer de l'espai. I quan ets capaç com de connectar amb això, comences a entendre on està la vergonya, perquè no és un tema mental. Tu no tens una llista en el teu cap que diu jo tinc 30 vergonyes i em passa això. No, perquè és un sentiment que està mesclat amb moltes coses. Pot ser amb una persona, pot ser amb un espai, pot ser amb una activitat, pot ser de tantes maneres diferents que jo crec que la clau és el cos. La clau és el cos i on sents aquest sentiment, no?
O sigui, per tu, Meritxell, que et diguessin ets una poca vergonya, seria un elogi?
En aquest moment segurament sí. Sí. Sí, perquè penso que no és que he superat la vergonya, sinó que he integrat la vergonya. Jo crec que m'he fet amiga de la vergonya i he après a viure amb ella com una part d'un discurs que em vol protegir, però que no sempre li he de fer cas amb els uts i uts, no?, amb tot aquest discurs que em genera, no?
Tens els principis del Sense Vergonya. Parles, en primer lloc, de crear el teu propi espai segur intern, del qual ens has parlat, de reconciliar-nos amb la nostra espontaneïtat i vitalitat, i també de desinstal·lar la creença que el problema ets tu. Què vols dir?
Sí, la vergonya té una creença molt arrelada de que l'error ets tu, és a dir, ets tu que ets l'error, no? A vegades, doncs, amb la culpa, per exemple, és més que jo he fet un error, per tant, això és subsanable, és a dir, tu pots fer-ho millor i la pròxima vegada no fer-ho, però si tu creus que tu ets l'error, no hi ha solució possible. És a dir, si tu penses que tu ets la persona que ets inadequada, si tu ets la persona que ets la nota discordant, no pots sortir d'aquí, llavors l'únic que pots fer és deixar de fer-ho, deixar de ser. Clar, aquí es genera una contradicció, no? Que és com, per deixar de sentir aquest rebuig, jo he de deixar de ser jo. Per mi això és molt important, tenir-ho clar, no? que ningú és un error, no? I en el llibre parlo, per exemple, dels nespres. Els arbres de nespres no donen fruits fins als 7 anys. A ningú se li ha acudit que un arbre de nespres és inútil perquè no dona fruits en 7 anys. Doncs les persones també ens passa això. Potser no en sabem en aquest moment, no? A vegades estem a la carrera amb aquest creixement personal amb nosaltres mateixos. No passa res si donem fruits més tard. D'alguna manera, tenir clar que és un procés intern d'autoconeixement, de detectar, de saber... En dos dies no surts de la vergonya. És a dir, aquest llibre no és un, dos, tres i la vergonya ha desaparegut de la teva vida, sinó que jo m'exposo vulnerable, completament honesta, no? I em despullo perquè penso que la vulnerabilitat és l'antídot a la vergonya. Compartir, ser honestos, treure aquesta cuirassa, poder realment despullar-nos i explicar-li a l'altre, escolta, saps què m'ha passat avui, que m'ha fet molta vergonya això, no? I que l'altre et digui, pues, puc connectar amb lo teu, o potser no, i això et passa molt, no? A casa ens hem convertit en caçadors de vergonya, és a dir, anem buscant vergonya per ahí, i quan arribem a casa, saps què m'ha fet molta vergonya avui, no?
Sí, caçadors de vergonya pròpia o aliena.
Pròpia, és a dir, d'alguna manera recollir aquesta vergonya que sentim durant el dia i posar-la sobre la taula. Si li preguntés a la meva filla de 3 anys i mig, et diria que a casa fem les coses amb vergonya.
Recordo que vas venir durant l'embaràs a una entrevista de l'Ofici de Viure, eh? És a dir, que ja coneix les instal·lacions de Catalunya Ràdio.
Sí, des de dins de la panxa.
Pel que fa a l'edat, hi té alguna cosa a veure? Jo m'imagino ara la Meritxell ja quan siguis una àvia, llavors sí que serà llavors serà molt curiós veure, no? I també l'evolució. Perquè de vegades ens fa la sensació que hi ha un alliberament també més gran, no? Amb les persones de més edat.
Jo crec que ja quan ets gran, ja no és que no tinguis vergonya, sinó que ja no tens filtre, ja. És a dir, que diguem-ne que ja les coses et deuen relliscar molt més, cosa que és fantàstic, no? Però sí, jo crec que l'edat té un impacte. Jo crec que quan ets petit necessites molt més el grup, necessites molt més pertany, perquè per tu sol no et vals, i per tant encaixar és inevitable. És a dir, vols encaixar d'alguna manera, no? Penso que l'adolescència és un moment, no? Jo parlo de molts moments de l'adolescència, de no sentir-me part del grup, no? De no voler ser una ovelleta també per convicció pròpia. És a dir, de no, si tothom fa això, jo també ho faig, no. Però clar, això també tenia un preu. És a dir, tothom anava al pati i xerrava i no sé què, i jo llegia un llibre, perquè aquells no eren els meus espais, no? Llavors l'adolescència també és un moment complicat de vergonya, perquè d'alguna manera és aquest punt en el que busquem el grup, busquem l'altre. Jo penso que la feina realment és aprendre a desencaixar després, no? D'adult, és aquesta la feina d'anar dient, això sóc jo o això és el que jo m'he cregut que sóc jo? Això és el que jo vull o és el que he pensat que s'havia de fer per poder arribar aquí, per poder aconseguir una feina, per poder aconseguir una parella, per poder, no? Llavors, s'ha de desfilar tot això trenat, que ens ha costat tant de temps de trenar, s'ha d'anar desfilant fins que arribem al moll de l'os, no? Que penso que és la gràcia també, no?
Una última pregunta, Meritxell García Roig, i agraint-te que hagis tornat a l'Ofici de Viure. Què et queda per fer que no hagis fet fins ara per vergonya?
Doncs, mira, estic escrivint una novel·la i em fa vergonya perquè no he escrit una novel·la fins ara, no? I sento que potser no ho tinc encara tot controlat, no? Aquest tema de perfecció, però penso que precisament per això hi ha una cosa a dins que diu ho has de fer. Ho has de fer per d'alguna manera, treure't aquesta pedra, no? Ara mateix el que em passa és el contrari del que em passava abans, que és que quan sento aquest discurs de vergonya penso, i per què no? I per què no? És a dir, no es morirà ningú, saps? El pitjor que va passar és que em quedi una novel·la cutrona o que em quedi una novel·la que no surti al mercat o que em quedi una novel·la que tingui jo marcada a casa meva com la primera novel·la. O potser no, potser sí que serà una novel·la fantàstica, no? Però no ho sabré mai si no ho faig, no? Per tant, aquí està, no?
Escriu la Meritxell, espero que t'acceptis i t'estimis cada dia de la teva vida amb la imperfecció humana que et caracteritza sense vergonya. El llibre es diu Sinvergüenza, acepta a quien eres y muéstrate al mundo, i l'ha publicat Urano. Meritxell, gràcies per haver tornat a l'Ofici de Viure.
Moltes gràcies, Gaspar.
A les oients i els oients també, moltes gràcies. En nom de la Sílvia Andrés, el guió, de la Rosa Silloé, la realització tècnica, i de la Núria Ventura, la producció.